Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Cas Slaughter. Fa 9 anys, eh? Quedeu-vos amb la dada. 9 anys. Us ho expliquem. Avui el Toni Muñoz de La Vanguardia explica una indecència i una incongruència judicial. Després de gairebé 5 anys aturat i 9 des que va començar a investigar-se, o sigui, fa 9 anys que es va començar a investigar, i fa 5 anys que aquest cas està aturat, la justícia ha decidit, ole, reactivar. Recordareu, els que esteu en el món de l'esport i en el bàsquet concretament, aquella causa de presumpta falsificació de passaports per part de dos jugadors, l'exjugador del Real Madrid, Marcus Slaughter, i l'exjugador del Fuenlabrada, Andy Panko. Els dos són americans i els dos es van fer passaport de Guinea Equatorial per no ocupar plaça d'extracomunitari. La raó de la demora, i el més curiós de tot plegat, és que la justícia no ha estat capaç de localitzar Slaughter durant gairebé 5 anys, tot i que el jugador no s'ha amagat. Bueno, penja fotos a les seves xarxes. Doncs bé, gràcies a la intermediació del Barça, el jutge instructor finalment ha trobat Marcus Slaughter i ja ho tindríem tot llest per posar data al judici oral. Hem de dir que bravo pel Barça. A Catalunya tenim i tendim a inflar tot el que fa malament la gent de les llotges directives de qualsevol club de primer nivell. No només és patrimoni del Barça, de qualsevol club. Però en aquesta ocasió cal aplaudir el Barça, cal aplaudir la junta directiva per aquest moviment de despatxos. Repeteixo, la justícia no ha estat capaç de localitzar Slaughter durant gairebé 5 anys. El jutjat d'instrucció número 27 de Madrid no ha localitzat el jugador de bàsquet, exjugador del Madrid. Marcus Slaughter té Instagram i altres xarxes. És que no té cap explicació que un jutge digui que no troba una persona quan té Instagram i va penjant fotos. L'única explicació és la desídia. L'única, o la falta de voluntat, que no deixa de ser el mateix. Perquè si vas a Instagram de l'Slaughter els últims anys, pots veure fotos del jugador disfressat d'Olaf de Frozen, al mig del camp del Bernabéu, amb la samarreta del Real Madrid de futbol, anant a veure un partit amistós del Real Madrid aquest estiu passat als Estats Units, i un regal de pastissos amb l'escut de l'equip de la capital d'Espanya. La informació de La Vanguardia és demolidora. Davant la brasa habitual que hem de creure en la justícia i respectar l'estat de dret, també podem dir i hem de veure que la capitalitat de Madrid té enormes beneficis, com les inaccions sospitoses judicials en alguns casos i la desmesura en un altre, també sospitosos, com hem pogut comprovar els últims anys a Catalunya. Que un jutjat de Madrid digui que no pot localitzar un ciutadà nord-americà amb presumpte passaport de Guinea i amb una activa participació a les xarxes socials és no només sospitós, sinó que el pitjor, és una evident negligència. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 14 de febrer del 2024.
I avui comencem el dia amb fred i amb algunes boires. Tot i això, al migdia serà més càlid que ahir i a la tarda el cel quedarà mig ennuvolat però sense pluja.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, no hi ha incidències a l'àrea metropolitana, però sí que continuen els talls tant al port de Tarragona com a la demarcació de Girona, on a l'AP7 ara hi ha talls i desviaments a la circulació durant més de 30 quilòmetres entre el nord de Girona i el sud de Figueres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La pagesia no s'arronsa i manté el pols als carrers un dia més per reclamar millores al sector. A aquesta hora, centenars d'agricultors i ramaders continuen bloquejant dues de les principals infraestructures del país. Al sud, barren el pas dels camions al port de Tarragona i al nord tallen l'AP7 i la Nacional 2, a l'altura de Pontós, a l'Alt Empordà, uns 40 quilòmetres de la frontera. Tant a una banda com a l'altra, al nord i al sud, els pagesos hi van arribar ahir al matí, s'hi van estar tot el dia i molts també hi han passat la nit i matinada. Per tant, les protestes en aquests dos punts ja fa més de 24 hores que duren i encara se n'allargaran unes quantes més. De fet, els agricultors i ramaders que mantenen bloquejades l'AP7 i a la Nacional 2 ni tan sols han comunicat quan aixecaran el bloqueig, que pot anar per llarg. En canvi, el centenar de tractors malcomptats que mantenen tancats i barrats els accessos al port de Tarragona ja han anunciat que, en principi, d'aquí un parell d'hores, a les 10 del matí, se'n van cap a casa. Començant per aquest punt, al sud, anem cap al port de Tarragona. Desenes de tractors hi han fet nit, però, en principi, no tenen previst allargar el bloqueig gaires hores més. En tot cas, un parell, com ens ha explicat des de primera hora del matí, l'Esteve Giral. L'Esteve.
Doncs sí, a partir de les 10 haurien de tancar ja aquest bloqueig de gairebé 24 hores mal comptades tallant aquest accés al port de Tarragona. Han passat la nit i matinada aquí damunt de l'asfalt a l'A27, on la carretera es troba amb l'accés principal al port de Tarragona. Han passat la nit en cotxes, en tractors, en tendes de campanya, fent focs a terra, fent-la petar i esperant que arribés el matí i claregés, com és a hores d'ara. Alguns ja han esmorzat, recolliran i marxaran cap a casa. No hi ha hagut cap mena d'incident, presència policial només preventiva, no hi ha hagut cap mena d'actuació. El proper pas, la propera protesta, ja la tenen al cap, serà barrar el pas als centres de distribució per tallar l'abastiment de productes als grans supermercats. Ho ha explicat Pere Guinovart, del sindicat Unió de Pagesos, a RAC1.
Continuarem les mobilitzacions, el proper pas serà tallar algun centre de distribució de les grans superfícies. En lloc de fer el que fèiem, que era anar a algun supermercat que teníem a prop, això, el que farem serà anar a tancar els centres de distribució de les grans superfícies.
Alguns transportistes esperen ja aquesta hora confiant que s'aixequi el tall a les 10 del matí poder entrar les seves mercaderies aquí al port. De fet, a les 10 acaba l'autorització que tenia el Sindicat d'Unió de Pagesos per part de l'administració. S'haurà de retirar també alguna soca d'arbre mort portada fins aquí amb els tractors morts per la sequera. De fet, una de les reivindicacions dels pagesos són ajuts per poder fer front a aquesta dura sequera que ja fa més de 3 anys que s'allarga.
Mentre al sud, centenars de pagesos provinents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre bloquegen el port de Tarragona, a l'altra punta del país, al nord, desenes d'agricultors i ramaders tallaven la P7 i la Nacional 2 a Pontós, a l'Alt Empordà. A peu de carretera, una vintena de tractors barren el pas en els dos sentits de la marxa. Al camp del costat hi ha instal·lat una mena de campament base que conté tots els queviures que necessiten per passar, no avui, no, uns quants dies bloquejant aquesta artèria que és clau a la xarxa viària de Catalunya. Allà hi tenim la Bàrbara Julve. Bàrbara.
Sí, els pagesos han passat una nit freda, reulits al costat de fogueres o a dins dels remolcs. Tot i això, mantenen alts els ànims i la indignació alhora. Esperen que se'ls escolti i s'atengui les seves queixes. Fins que això no passi, es mantindran ferms en aquest punt, tallant la P7. Ho explica RAC1 Josep Vall-Llucera, portaveu de Plataforma Pagesa.
Afrontem el dia amb il·lusió, amb moltes ganes, i si no hi ha resultats per part del govern, ni de la Generalitat ni de Madrid ningú es pronuncia, amb ganes de quedar-nos i un altre dia el temps que faci falta.
Un centenar de pagesos ocupen aquesta hora la calçada de la P7, on a part de la vintena de tractors també hi ha una muntanya enorme de pins, brossa i restes de menjar, pneumàtics, palets i caixes. Ara mateix un remolc hi acaba d'abocar fems. Demanen que pagesos d'arreu de Catalunya també s'acostin fins aquí a donar-los suport, i de menjar i beure no en falta. Han esmorzat i quan arribi l'hora de dinar i arròs, avui prepararan fideuà.
Sí, carai, Déu-n'hi-do, molt pendents ja des de primera hora del matí de les afectacions que aquests talls puguin tenir pel que fa al trànsit. Per tant, anem cap al RAC, on cada matí comptant cotxes i els últims dies també comptant tractors, l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Els talls a la demarcació de Girona ja es noten en altres vies alternatives a l'AP7 i aquesta N2, com ara a la C31 entre Torroella de Fluvià i Ventalló, la C66 a Banyoles i Sant Iñá, l'N260 entre Avinyonet i Vilafant cap a Figueres, o a la mateixa AP7 al tram de la Jonquera. Per tant, són aquestes vies alternatives que han agafat els conductors aquest matí degut a aquest tall de més de 30 quilòmetres. Pel que fa a les retencions habituals de l'àrea metropolitana, el punt amb més congestió és a l'A2 entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal principal en sentit nord per una incidència que fa registrar 4 quilòmetres de cues en sentit Lleida, però també hi ha moltes aturades al tram habitual des de Pallejà cap a Barcelona, i pel Vallès retencions habituals a la C58, sobretot en sentit sud cap al nus de la Trinitat, i a les rondes també hi ha molta lentitud a la ronda de dalt en sentit sud des de Sarrià fins al tram de Cornellà a l'espera que es confirmi si ha estat per una incidència. És tot des del RAC, bon dia.
Tornem més tard amb l'Àlex Huguet. Des del RAC, els principals damnificats per aquestes protestes són els transportistes i el sector de les mercaderies. Ahir només van arribar al port de Tarragona un de cada 5 camions i més de 12.000 es van quedar encallats per culpa del bloqueig de l'AP7 i de la Nacional 2 a Pontós. Aquests dos talls es van sumar al setge a Mercabarna. En dos dels tres accessos al polígon alimentari barrats per tractors, els transportistes entenen les raons dels pagesos, però demanen que les mobilitzacions no s'allarguin gaire més en el temps. Montse Martí.
El tall de l'autopista AP7 i la N2 ahir durant gairebé tot el dia va afectar 12.000 camions, un 6.000 direcció França i un 6.000 direcció sud. Són els càlculs que fa l'Associació General de Transportistes Autònoms i Pimes. El secretari general de l'associació, Carlos Folqui, denuncia a RAC1 que els camions es desvien i perden hores de viatge.
El que s'està fent és fer un desviament a l'alçada de Vilafant i de Vilademuls per tal de desviar el trànsit cap a altres vies. Això el que fa és endarrerir les operacions de transport.
Al port de Tarragona, ahir de 6 a 12 del matí, només hi van entrar 176 camions. En un dia normal ho fan més d'un miler. Per tant, només va poder operar el 17% del trànsit de camions d'un dia normal. En un dia, al port de Tarragona hi poden entrar i sortir més de 4.300 camions.
Els pagesos, gràcies Montse, reclamen a les institucions que es posin les piles, però els governs violí i s'expulsen les puces de sobre. Ahir la Moncloa va anunciar que demanarà a la Comissió Europea que redueixi la burocràcia que complica la vida d'agricultors i ramaders, això malgrat que la Generalitat defensa que el govern espanyol també pot fer més. En una carta que ha enviat a Pedro Sánchez, el president aragonès insta la Moncloa a moure peça i li reclama mesures concretes com la rebaixa del preu del gasoil agrícola o la reforma de la llei de cadena alimentària, aquella que impedeix que els pagesos hagin de vendre els seus productes a pèrdues. La Generalitat també ha posat en marxa algunes de les mesures que demanaven els agricultors, totes bàsicament encaminades a agilitzar els ajuts que reben o a reduir allò tan pesat que és la burocràcia pública. Adrià Santasusagna.
És una carta en què Aragonès demana que es modifiqui la llei de cadena alimentària, una llei que provoca que les grans cadenes distribuïdores puguin fixar preus i reduir els beneficis que tenen els pagesos. Altres mesures que vol Aragonès és rebaixar el preu del combustible per maquinària agrícola i posposar l'entrada en vigor del quadern digital. Es tracta d'una guia en què els pagesos han d'anar omplint tot un seguit de dades sobre la seva feina. Amb tot plegat, es vol reduir la burocràcia i la Generalitat ja ho ha començat a fer. La primera mesura ha estat aturar els nous tràmits que s'estaven impulsant des del govern. En part a la portaveu Patrícia Plaja.
Sabem, som conscients que l'excés de burocràcia és un dels principals esculls amb què han de batallar, amb què han de lidiar cada dia, i és per això que el govern proposa l'entrada en marxa, que s'aturi l'entrada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui directament de la Generalitat.
El govern també ha publicat un calendari explicant quan es pagaran els més de 270 milions d'euros en ajudes que els pagesos rebran aquest any. Un calendari amb més sector concret i quantitat de diners que ajudarà els pagesos a l'hora de fer previsions.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la cap d'economia de l'ACN i col·laboradora del Món RQ, Laura Pous.
A Catalunya cada dia costa més i més car ser pagès, perquè de pagès se n'és, no es treballa de pagès. Ses pagès. Això no és una simple feina. Dels avis passa als pares i molts ara temen que ja no valgui la pena deixar-ho als fills. Els pagesos viuen enterrats entre una immensa pila de paperassa. Tenen uns controls sanitaris que alguns dels seus competidors poden esquivar i llavors tu al súper vas i compres les pomes barates embolcallades en plàstic. I sí, és veritat, la llet, els tomàquets, l'oli d'oliva, l'arròs i els ous han pujat de preu més d'un 30% en 2 anys. Però nosaltres els paguem entre 3 i 5 vegades més cars que el que cobren els pagesos. Mentre els governs es barallen per qui té les competències per resoldre les demandes del sector, mentre miren de garantir que els beneficis no siguin només per als més grans que fan d'intermediaris, nosaltres, els de la revolució del sofà, podem començar per una cosa ben simple: comprar les pomes d'aquí. Pagarem més, sí, però pagarem just.
Un minut i un quart de 9 del matí, d'aquí a 3 quarts d'hora, aproximadament a les 9, s'asseurà en aquest estudi el ministre de la Presidència i de Justícia del Govern d'Espanya, Félix Bolaños. És l'home de confiança, la mà dreta del president Pedro Sánchez. Visitarà el món a RAC1 en ple embolic sobre els indults i l'amnistia a la recta final de la campanya a Galícia. Alberto Núñez Feijóo s'havia passat els primers dies de la cursa electoral carregant contra les concessions del PSOE a l'independentisme, però aquesta estratègia s'hi ha acabat entrevessant. Dilluns, Junts va amenaçar obertament el PP d'esbombar les ofertes que els van fer després de les eleccions del 23 de juliol. I ell s'hi va sumar Esquerra, que li va acabar de complicar la vida a Núñez Feijóo. Resulta que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, va assegurar en una entrevista a Ser Catalunya que el PP també va intentar negociar amb ells. S'haurien aproximat a Esquerra a través d'un diputat al Congrés, Carlos Floriano. Ell hauria trucat la número 2 dels republicans a Madrid, Teresa Jordà, i li hauria ofert una reunió amb Núñez Feijóo. La direcció popular ho nega tot i diu que Floriano anava per lliure. Però Jordà ho posava en dubte en una entrevista aquesta nit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Dudo que Carlos Floriano, por su cuenta, me llamara, pero en cualquier caso, esto es su palabra. Yo estoy no lo sé. Yo lo que puedo garantizar es que Carlos Floriano me llamó en el mes de agosto para ofrecernos hablar con Núñez Feijóo para su investidura.
Però el PP diu que res de res i ho atribueix tota una suposada conspiració de l'esquerra espanyola i l'independentisme català per enfangar la campanya del PP a Galícia. Anem cap a Galícia, ens espera l'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé.
Sí, el PP cau en el seu propi parany perquè dona dues versions contradictòries en el mateix missatge. Asseguren que no hi va haver cap contacte amb Esquerra, però a la vegada admeten que aquest diputat del PP li va comentar a Jordà que els haurien de deixar governar. Després que es fes públic el contacte, Feijóo hi veia una mà negra contra Alfonso Rueda.
Se juega un cambio de gobierno y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. Llevamos una tras otra una calumnia y otra más.
Més tard, també Feijóo demanava el suport al PP i justament diu per evitar que els independentistes tinguin la paella pel mànec.
Yo no quiero para Galicia o que pase en Cataluña entre Junts, Esquerra, Esquerra y Junts, que dividieron a sociedad catalana. Miles de empresas se fueron de Cataluña y no quieren volver.
Feijóo, per cert, continua sense respondre a les preguntes dels periodistes per aclarir si l'indult a Puigdemont és una possibilitat.
Potser per això, al·lucinant, el míting d'ahir de Núñez Feijóo només hi havia dos mitjans, RAC1 i Televisió Espanyola. Ningú més. Sorprenent. A només 4 dies d'unes eleccions clau a Galícia, els barons del PP fan pinya amb Núñez Feijóo, fins i tot la més crítica en qualsevol aproximació a l'independentisme, Isabel Díaz Ayuso, treu ferro la polèmica, la presidenta de Madrid creu que Marta Rovira no té cap credibilitat i menysprea d'aquesta manera les afirmacions de la secretària general d'Esquerra.
O sea que una prófuga de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, ¿de verdad que estamos a eso? En fin, no sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer. Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días.
El PSOE, en canvi, sucapant les contradiccions populars, la portaveu del govern d'Espanya, Pilar Alegría.
Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía.
L'expresident del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, també aprofitava l'ocasió per enfotre-se'n del PP també ahir a Galícia.
Llevamos hasta hoy, hasta ahora. No sé qué pasará dentro. No sé, ahora no he visto los medios lo que pasará. Pero claro, es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie, a 2 minutos cambia. Y todavía dice Feijóo, pido a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. Pero ¿cómo no se van a distraer?
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Esther Jaén.
I aquí diu que és una errada de comunicació brutal. D'altres que entenen que el PP es va posar nerviós quan van llegir la carta de Carles Puigdemont tot dient que tot es sabrà i que si hagués pactat la investidura d'Alberto Núñez Feijóo no es veuria en la situació que es veu avui. I aquí pensa que el PP intentava punxar el globus de les seves negociacions amb Junts abans que Junts pugui esbombar detalls que avui comprometen a un PP que ha basat la seva tasca d'oposició en denunciar la manca de principis i d'escrúpols del PSOE i la traïció de Pedro Sánchez. Però ni els propis dirigents del PP poden entendre aquest tret al peu que es va donar el propi Alberto Núñez Feijóo, que encara que sembli surrealista, va ser la font de la qual van sortir totes aquestes notícies, en un dinar amb periodistes de 16 mitjans diferents. Avui, el PP intenta matar el missatger i sosté que tots els periodistes van entendre malament Alberto Núñez Feijóo i el seu canvi d'opinió al més pur estil Sánchez. Sembla que no cola. I amb les eleccions gallegues en joc, qui sap si això pot ser el detonant d'una inesperada sortida del PP de la Junta.
Com comentàvem ahir aquí al món a RAC1, sembla que hi ha dos noms claus amb tot el tema del PP i les negociacions amb Junts per Catalunya. Un seria Esteban González Pons i l'altre Elías Bendodo, que podrien ser les dues persones que van reunir amb Junts per Catalunya. I hi ha l'opció també, que ahir també avançàvem aquí al món a RAC1, que el que hagués ofert el PP, sempre en nom de Núñez Feijóo, és una amnistia en diferit. Què vol dir una amnistia en diferit? Doncs vol dir que primer es vota la investidura, és a dir, Alberto Núñez Feijóo com a president del govern d'Espanya, i després d'un pacte signat, es negocia oficialment aquesta amnistia. Per això en parlàvem d'amnistia en diferit. Però també al ministre Félix Bolaños li preguntarem avui, d'aquí una estona, per l'incendi que crema la seu del PP al carrer Gènova. Però també la gran patata calenta que té Bolaños damunt de la taula, la negociació de la llei d'amnistia amb Junts per Catalunya. Dies que bé, s'acaba el termini que la Comissió de Justícia del Congrés va donar al PSOE i els de Carles Puigdemont perquè es posin d'acord d'una vegada i pactin el text final de la llei. Els equips dels dos partits continuen negociant amb un hermetisme absolut, però avui el Mundo revela algun detall. Explica que el PSOE hauria ofert a Junts deixar en paper mullat el cas Tsunami o la investigació sobre la trama russa del procés a través de la Fiscalia. El PSOE hauria promès que els fiscals d'aquestes causes les enviaran un calaix perquè mantindran que no hi veu cap delicte de terrorisme ni d'alta traïció. Això, malgrat que la Fiscalia del Tribunal Suprem ni tan sols ha aclarit si demanarà que s'imputi el president Puigdemont per terrorisme al cas Tsunami. Ahir, una altra veu que es va sumar a la llista llarga de persones i institucions que desvinculen les protestes post-sentència de qualsevol acte terrorista. I no és una veu qualsevol, atenció, perquè és la del comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. A Televisió Espanyola, el màxim responsable del cos, defensava que els manifestants van cometre desordres públics importants, però res més.
Desordres públics crec que estan perfectament acreditats. Tots els vam viure, almenys els que aquells dies vam estar allà. El delicte de terrorisme doncs, està recollit al Codi Penal. Qualsevol persona pot llegir perfectament quins són els supòsits i a partir d'aquí doncs, veure si està d'acord o no. La Fiscalia d'Audiència Nacional considera doncs, que no hi ha aquest tipus.
En espera de saber com acaba el cas Tsunami Democràtic, la Fiscalia General de l'Estat està fent recompte de totes les causes que hi ha obertes i que entrarien dins de la llei d'amnistia. La Fiscalia encara no vol donar cap xifra perquè diu que hi ha casos que s'han de revisar molt bé, com ara les causes per delictes de lesions o desobediència que afecten alcaldes i bombers. Per exemple, en parlava ja un de cero el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Ha sido más complejo de lo que pensábamos. Nos criticaron mucho por hacerlo, pero menos mal que lo comenzamos a hacer porque realmente todavía nos falta atar algunos cabos en algunas causas, no muchas, en Cataluña, porque hay que entender causas vivas, pero también la amnistía afecta a causas archivadas y ejecutadas, a causas grandes, digamos, que son notorias, que todos conocemos, pero hay muchas causas en muchos pequeños juzgados de todo Cataluña.
Per cert, García Ortiz nega que putinegi les decisions dels seus subordinats i assegura que la cap de la Fiscalia del Suprem té absoluta llibertat per decidir si demana la imputació de Carles Puigdemont pel terrorisme al cas Tsunami o no. I en parlàvem ara fa un moment al davantal. Avui és molt interessant llegir això que publica La Vanguardia. Després de 5 anys aturat i 9 des que va començar a investigar-se, la justícia espanyola ha reactivat el cas Slaughter. Marcus Slaughter, jugador del Real Madrid l'any 2015, i Andy Panko, jugador del Fuenla, de Fuenlabrada, van falsificar presumptament el seu passaport. Els dos són nascuts als Estats Units i van pagar 35.000 euros en cash, en efectiu, per obtenir un passaport de Guinea Equatorial, malgrat no tenir cap relació amb el país. El motiu és que l'ACB, la Lliga de Bàsquet, permetia als jugadors de països africans, del Carib i del Pacífic, passar a ser jugadors comunitaris gràcies a un acord comercial amb la Unió Europea. En canvi, els nord-americans no. El nyap va ser tan monumental que l'un i l'altre passaport tenien el mateix número. Per això els van enxampar. Els va publicar en el seu dia a La Vanguardia. Un escàndol monumental. Doncs bé, ara la justícia, després de 5 anys, enviarà Slaughter al banc dels acusats. Però ara ve el més esperpent de tot. Perquè el jutge instructor ha trigat tant a reactivar el cas, segons llegim a La Vanguardia, perquè no trobava Slaughter, tot i que el jugador no s'ha amagat, ha arribat a penjar fotos a les seves xarxes socials ensenyant perfectament on era. Tant és així que si ara jo vaig 8 i 24 minuts a la pàgina d'Instagram o al compte d'Instagram del senyor Slaughter, ens trobarem Marcus Slaughter, que té 106.000 seguidors. És senzillament buscar Marcus Slaughter i et surt el seu perfil, que és M-Slaughter, com s'escriu, 44, que és el número en què jugava, i a partir d'aquí veus que l'última foto que ha penjat des d'Austin a Texas és del 4 de setembre de l'any passat. Per tant, en 5 anys l'han pogut trobar, al marge de que és molt llaminer el seu Instagram, perquè es veu Slaughter, que és merengue, és del Madrid de Madrid, es veu en l'últim partit amistós que hi va haver aquest estiu als Estats Units contra el Manchester United. Es veu Slaughter amb la samarreta 44, però la samarreta de futbol, obrint els braços. Amb una altra fotografia té uns pastissos de tradicionals del seu cumpleanys. Mira, sona aquesta música. Això és el Instagram de Slaughter, eh? Madrid, Madrid, nada más. I 6 pastissos diferents del Real Madrid amb data Sant Josep, 19 de març del 2023. I el dia abans penja una fotografia espantosa d'una arbre de Nadal amb ell, la seva dona i la criatura amb un pijama que és exactament igual que l'arbre de Nadal i exactament igual que els regals. La data d'aquesta fotografia és del 26 de desembre del 2022. Per tant, si no s'ha trobat, si hi ha algú que pensa que almenys ara la justícia ha decidit posar-se les piles d'ofici, ha de saber que no és així. És el Barça qui ha accelerat la gestió. El club està personat com a acusació i a través del seu advocat, Jordi Pina, va emetre a l'estiu ordres de detenció internacional per trobar els dos jugadors. Si no es localitzaven, la justícia no podia notificar-los que obriria un judici oral per aclarir la qüestió. Fins a aquest punt, el jutjat d'instrucció i el penal s'havien anat passant la pilota sense sol tenir volta. Ara, finalment, doncs, hi haurà judici. Una vegada hi hagi sentència, si es confirma que els passaports estaven falsificats, atenció, perquè el Barça té previst demanar, i bé que farà, que retirin al Real Madrid la Lliga i la Copa ACB que van guanyar el Barça precisament amb la presència de Marcus Slaughter. Però repetim, és una decisió escandalosa que avui li preguntarem al ministre de Presidència, però també de Justícia, que és Félix Bolaños, aquí al món RAC1, no pel cas en concret, sinó perquè un jutjat de Madrid estigui 5 anys sense dient que no troba una persona quan està a xarxes. En fi, que de tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista La Vanguardia, que firma aquesta informació, i col·laborador del món RAC1, Toni Muñoz.
Ja no ens sorprèn que la justícia trigui 9 anys en acabar la investigació d'un cas. Ara, el que sorprèn, barra indigna, són les poques ganes d'acabar amb una investigació i enviar-la a judici. El cas Slaughter esclata el 2015 i el jutge tanca la investigació el 2019. Des d'aleshores, el jutjat s'ha passat el temps intentant localitzar els acusats, que tampoc és que fossin gent molt estranya, eren jugadors professionals en actiu. Slaughter jugava a Turquia i després se'n va anar a casa seva a Estats Units i el jutjat ha estat, tot i així, incapaç de trobar-lo. Slaughter tampoc és que s'amagués, sinó que ell mateix penjava fotografies a les xarxes socials. El cas semblava senzill de resoldre. L'ambaixadora de Guinea Equatorial ja va advertir el primer dia, que el passaport del pivot del Madrid era falsificat i tot i així han passat 9 anys. I per últim, el cas Slaughter va sorgir en un altre temps. El Barça, durant tots aquests anys, no ha acusat el Real Madrid com a entitat jurídica, malgrat que es va beneficiar del suposat delicte perquè va guanyar la Lliga i la Copa amb Slaughter amb passaport equatorià falsificat i comunitari. Tothom ha considerat que el Madrid, en aquell cas, va actuar de bona fe.
I és l'últim comentari. Aviam quan triguen a localitzar, si és que volen localitzar Ruben Wagensberg. I a Brussel·les, el Parlament Europeu començarà avui a debatre l'informe sobre la immersió que va elaborar un grup de diputats, eurodiputats de dreta i d'extrema dreta. Són els que van visitar Catalunya el mes de desembre per estudiar el tracte que rep el castellà a les escoles. Avui defensaran l'informe que van escriure, un document demolidor que es fa seves les tesis del PP i Vox i Ciutadans. Per exemple, assegura que les famílies que exigeixen el 25% de classes en castellà a Catalunya pateixen odi i discriminació i demana que les dues llengües, català i castellà, rebin un tracte equivalent. Junts i Esquerra ja han denunciat la instrumentalització de la delegació que estava formada només per eurodiputats vinculats al PP europeu i a partits de l'extrema dreta. De fet, el biaix de tots ells era tan marcat que els eurodiputats socialistes, verds i de la resta de partits d'esquerra van renunciar a participar-hi. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
L'informe demana un tracte igualitari entre el català i el castellà a les aules, assegura que no s'està complint la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'impartir un 25% de castellà a les aules i suggereix al govern espanyol que canviï el model d'inspecció a les classes per un que garanteixi un tracte equivalent de les dues llengües. El text, a més, parla d'odi, bullying, discriminació i fins i tot condemna, diu, l'assetjament a famílies i nens que demanen estudiar en castellà. El text es debatrà aquest matí a la Comissió de Peticions de l'Eurocambra. Si poden presentar esmenes fins el 28 de febrer i es votarà el ple del mes de març. Els ponents volen que la Comissió Europea ho inclogui en el proper informe d'Estat de Dret a Espanya com a vulneració de drets fonamentals. En canvi, el govern, Junts i Esquerra, encarregat contra un informe, diuen polititzat i que estava escrit abans de la visita a Catalunya, feta, recordem, només per eurodiputats del PP i de l'extrema dreta europea.
El sindicat USTEC i les associacions de famílies també encarregat contra l'informe entenen que els eurodiputats ja el tenien escrit abans de visitar Catalunya. Per cert, parlant de llengua, atenció a aquesta dada. La meitat dels metges que treballen a Catalunya però que van néixer en altres punts d'Espanya no tenen cap interès a aprendre català. La meitat dels que treballen a Catalunya però van néixer en altres punts d'Espanya. Vaja, que no tenen cap mena de sensibilitat per la llengua pròpia del país que els acull i que parlen molts dels seus pacients. En canvi, el 80% dels metges provinents de països de fora de la Unió Europea i que ara treballen aquí, sí que volen aprendre català. El 80% de països de fora de la Unió Europea. Són dades del Col·legi de Metges que demana a l'administració cursos de català que s'adaptin als horaris i al vocabulari que necessiten els sanitaris. Anna Salvador.
3 de cada 10 metges de Catalunya reconeixen que no saben parlar ni escriure català. De fet, és la llengua materna de només un terç dels doctors. Tot i això, el Col·legi de Metges recorda que les dades mostren que molts tenen interès a aprendre'n i demanen més facilitats per estudiar-lo. Ho diu a RAC1 el secretari del Col·legi de Metges de Barcelona, Gustavo Tolkinski, que reclama una oferta formativa flexible i adaptada a ells.
Que hi hagi una oferta formativa que estigui a l'alçada de les necessitats dels professionals, que sigui flexible, que l'administració es coordini amb els centres de treball on estiguin aquests professionals i que garanteixin de que no hi hagi cap barrera que els impedeixi, doncs això, que aquesta voluntat d'un 80% de professionals a aprendre el català es pugui materialitzar.
A les consultes, només la meitat dels metges fa servir el català habitualment per dirigir-se als pacients. Els que menys l'utilitzen són els doctors joves.
Dos quarts toques de nou, una de les famílies ferides a PortAventura denuncia desatenció per part del parc. Són una parella amb una criatura, i un nen i una nena de 6 o 8 anys de Barcelona que anaven al Tomahawk a l'accident de diumenge. Un d'ells ha hagut de tornar a ingressar a l'Hospital Clínic. Les famílies accidentades ja s'han unit i estudien accions legals. Tornem a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, aquesta família i la resta de ferits, un total de 14, estan en contacte i ja pensen els passos a seguir a partir d'ara per emprendre, probablement, accions legals contra PortAventura. Ho ha explicat la Raquel Cocuart, que anava a l'atracció accidentada aquest diumenge.
Jo penso que anirem a la una, tots en conjunt, perquè al final tots estem igual d'afectats, igual de dolguts, és que al final sents una ràbia de sentir-te tan desatès.
El més malparat d'aquesta família del barri de les Corts és el Martí Guastevi, de 46 anys, que haurà d'estar ingressat encara uns dies al clínic. Els ha sabut especialment greu el tracte rebut per part de PortAventura.
No m'han trucat, vull dir, és que van oferir-se el primer dia, què us cal, després no han fet cap seguiment.
Sí que han rebut la trucada de Mossos d'Esquadra per anar a declarar com a testimonis.
A Barbate, a Cádiz, la fiscalia investigarà els crits que van fer algunes persones des del port, terribles, animant la narcollanxa que va embestir la patrullera de la Guàrdia Civil i va provocar la mort de dos agents. El Ministeri Fiscal considera que els vídeos que ha portat la policia s'hi senten expressions que poden ser delicte d'odi. Avui també llegim al País que la Guàrdia Civil s'ha quedat sense llanxes operatives després de la tragèdia. Els últims dies diversos sindicats s'han queixat de les condicions precàries de la policia i de la falta de recursos. De fet, ja fa dies que la dreta i associacions diverses de la Guàrdia Civil critiquen el ministre Fernando Garranda Marlaska pel desmantellament fa dos anys de la unitat d'elit contra el narcotràfic, l'anomenada Oconsur, amb l'argument que hauria pogut evitar les morts. Doncs bé, en una entrevista a Onda Cero, el fiscal general de l'Estat admet que el Ministeri de l'Interior no va comunicar a la fiscalia que prescindia d'aquest grup especialitzat.
sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. La Fiscalía trabaja todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente, puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
Ara bé, segons el diari, va ser la mateixa Guàrdia Civil la que va provocar que aquesta unitat s'acabés dissolent. El motiu és una investigació interna al responsable del dispositiu antidroga a l'estret de Gibraltar, el tinent coronel David Oliva, que ara està imputat per suborn. La cúpula de la Guàrdia Civil va recomanar al ministre que eliminés la unitat perquè molts dels agents que en formaven part els havia designat aquest tinent coronel i, per tant, estaven tots sota sospita. Una polèmica que ha arribat també al Parlament de Catalunya. El Parlament, Vox, Ciutadans i el PP han demanat fer un minut de silenci al ple de la setmana que ve, però la resta de partits no volen. Defensen que el Parlament té molt estipulat quan es fan o no minuts de silenci. Es fan quan hi ha un assassinat masclista o bé quan la Generalitat o el Govern d'Espanya en convoquen un. Vox, Ciutadans i el PP ho han aprofitat per carregar contra el Partit Socialista. La futura desalinizadora Tordera 2 de Blanes a la Selva, que ha de ser una de les infraestructures clau per fer front a la sequera en un futur, a hores d'ara no té prou potència elèctrica per funcionar. Ho explica avui La Vanguardia. Per poder tirar endavant necessitaria l'energia de la línia de la MAT, de la molt alta tensió que va de Vic a Bescanó, però el cas és que el ramal que passa per la comarca entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes està encallat a l'espera de trobar un traçat alternatiu. El projecte de la línia d'alta tensió va provocar una allau de protestes a la comarca perquè havia de passar per les Guilleries. Arran d'això, la Generalitat i el govern espanyol van pactar aturar-lo i buscar una altra alternativa que de moment no s'ha concretat. I encara vinculat amb la sequera, La Vanguardia avui també respon una de les preguntes que més s'han fet els propietaris de piscines en aquestes últimes setmanes. És bona opció omplir-les amb aigua de mar? I la resposta és clarament no. El diari ha parlat amb especialistes i tècnics que alerten que en piscines d'aigua dolça i clor és inviable posar aigua salada perquè el que fa és inutilitzar la funció del clor, fa malbé la maquinària i causa corrosió. I tres quarts del mateix passa amb les piscines de l'anomenada hidròlisi salina perquè el sistema de filtratge està pensat per assumir uns 6 grams de sal per litre i l'aigua de mar en conté 5 vegades més. En fi, ja que hi som, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bona Causar, bon dia.
Bon dia.
Més avorrida que un ostre, no?
Sí, una miqueta, perquè continua aquest temps estable, tant avui com demà, amb sol, només amb algunes pinzellades de núvols prims ara al matí a les comarques de Ponent, alguna boira, i després a la tarda cel mig ennuvolat, però sense pluja. Ara mateix encara fa fred, tenim un grau sota zero a Puigcerdà, i a 3 graus a Girona, 4 a Lleida, 8 a Tortosa, 11 a Tarragona, i temperatures de 10 a 14 graus a la ciutat de Barcelona, però al migdia serà molt sol o fins i tot càlid, amb temperatures més altes que ahir, especialment al centre i al nord del país, màximes que es mouran entre els 17 i els 22 graus. Demà continuen les temperatures altes, amb un cel mig ennuvolat, amb algunes boires que també es poden formar en punts de la costa, i divendres sí que arribaran alguns ruixats, ho faran a les comarques de Ponent i també punts del Pirineu, cap a l'extrem sud del país també arribarà algun xàfec, i també es notarà el vent a l'Empordà i també al sud de Catalunya. Baixen les temperatures divendres i el cap de setmana, i un cap de setmana que serà tranquil, amb moltes estones de sol i només diumenge, algun ruixat al Pirineu.
Per cert, Mònica, aquesta tarda presentes el nou llibre Fenòmens
Extrems.
Extrems. A 2:15 sí. de 7 de la tarda.
Sí.
El joc de restaurant Joc de Barcelona presenta Joan Maria Pou.
Sí, hi haurà 4 protagonistes del llibre, un de cada història, que vindran a parlar dels incendis de l'Empordà del 2012, temporal Glòria, el desbordament del Francolí i el volcà de la Palma.
Doncs a 2:15 de 7 el joc de Barcelona, Mònica Usart presentant aquests fenòmens extrems.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:37. Compte amb els que teniu teles antigues a casa, perquè pot ser que a partir d'avui ja no en veieu gairebé cap canal. El motiu és que tots els de la TDT passen a emetre exclusivament en alta definició i la majoria de teles comprades abans del 2008 no estan adaptades a aquest format, que ofereix una imatge molt més nítida. Lluc Corominas.
Pràcticament la majoria de televisors de les llars espanyoles són compatibles amb l'alta definició i no tindran cap problema per fer aquest canvi, segons el govern espanyol. Ara bé, si teniu una televisió antiga, pot ser que no sigui compatible amb l'alta definició i no pugueu veure cap canal. Pot passar, sobretot, amb les anteriors del 2008. Segons explica el director de broadcasting de Cellnex, Ramon Salat, a RAC1, la solució pot passar per canviar el televisor o adaptar-lo amb un nou codificador.
La recomanació principal seria canviar-se el televisor. Si canvies només el receptor, t'has d'assegurar que la teva pantalla és capaç d'ensenyar aquest contingut en alta definició.
A Catalunya, TV3 ja va fer la migració cap a l'alta definició a mitjans de gener i Televisió Espanyola va deixar d'emetre en definició estàndard fa una setmana. Avui faran el canvi les cadenes privades com Mediaset, A3Media i la resta de televisions autonòmiques. Aquest canvi, segons el govern espanyol, permetrà fer un pas més per consolidar el 5G i potenciar la resolució 4K.
I en menys de 24 hores s'ha resolt un cas surrealista que us explicàvem ahir, el d'Antonio Cede Conte, un home de 89 anys que estava vivint una odissea per intentar tancar el compte conjunt que tenia amb la seva dona. Recordem la història, l'Antonio va escriure una carta al director de La Vanguardia explicant que quan va morir la seva dona va voler tancar el compte, però no va poder fer perquè la seva sucursal va baixar la persiana. Tot i que el compte estava a zero, li van cobrar un càrrec de manteniment de 40 cèntims i, per tant, a partir d'aquell moment va quedar en descobert i, a més, no el podia tancar. El problema és que el deute pel manteniment i pel descobert va anar creixent i va arribar als 152 euros, tot mentre l'home no deixava de rebre trucades per pagar. Doncs bé, poques hores després que La Vanguardia publiqués la seva carta i el món RQ ens en féssim ressò, l'Antonio va trucar al diari per explicar que el Banc Sabadell s'havia posat en contacte i li havia perdonat el deute. Per tant, cas resolt, cas tancat. Per cert, com diria Ribas Castro, que va ser el Dia Mundial de la Ràdio, truqui al contenidor, qualsevol queixa, qualsevol problema, per petit insignificant que sigui que us trobeu, truqui al contenidor, recordeu que és el 669-1010, són notes de veu, breus, per l'amor de Déu, notes de veu breus, 669-1010, qualsevol queixa, qualsevol, de debò, truqueu, truqui al 669-1010, al contenidor del món a RAC1. I en surt enorme abans d'un concert de Laura Pausini aquest dilluns a París. La policia va detenir un home després de disparar 17 vegades a les portes de la sala on actuava la cantant italiana. L'atacant duia una arma semiautomàtica i va començar a disparar quan els agents de seguretat no el van deixar passar. Malgrat tot, per sort, no hi va haver ferits. Segons els mitjans francesos, l'home cridava frases sense cap tipus de coherència i deia que el que volia era canviar el món. I al País Basc, la justícia ha condemnat a penes d'entre 10 i 20 anys de presó 6 dels 7 acusats d'apallissar brutalment un jove a Morevieta, a Biscaia, a l'estiu del 2021. Segons La Vanguardia, atenció, la víctima es troba en estat vegetatiu permanent i en coma residual amb consciència mínima. A la sentència, el tribunal considera provat que els condemnats formaven part d'una banda juvenil, los hermanos Koala, i que els 7, juntament amb altres menors, van acorralar i agredir la víctima fins a deixar-la en coma. Als culpables també se'ls prohibeix aproximar-se a la víctima o als seus pares a menys de 500 metres durant 10 anys i hauran de pagar-li gairebé 1.100.000 euros amb ell i 10.000 euros més a cadascun dels progenitors. Un desastre. El Parlament tancarà la investigació per aclarir què va passar a les residències durant la pandèmia del coronavirus. Ara bé, si algú confiava que els partits fessin autocrítica, que esperi segut. Les conclusions que avui aprovarà la Comissió de Drets Socials amb els vots del PSC, de Junts i Esquerra no assenyalarà cap responsable. El text sí que reconeix errors, com la descoordinació entre el sistema sanitari i les residències i la precarietat laboral del sector, però no depura responsabilitats, Laia Colomer.
Sí, segons aquestes conclusions, la pandèmia va deixar al descobert els problemes estructurals del sistema, reconeix que l'atenció sanitària a aquests centres no estava preparada per l'impacte del Covid i assenyala que els serveis d'inspecció eren i encara són deficients, però justifica bona part de les decisions pel desconeixement científic del virus. Pel que fa a un dels punts més espinosos, es defensa que la derivació de malalts als hospitals es va fer sota criteris sanitaris i que la saturació va fer que l'accés als hospitals fos desigual. Des dels Comuns, Jessica Albiach insisteix que es van impedir trasllats, mentre que la CUP, Laia Estrada, lamenta que no s'assenyalin responsables.
I és que moltes de les persones residents no van tindre accés al sistema sanitari de salut. No se'ls va derivar als hospitals, però tampoc se'ls va poder atendre a les residències.
El que és lamentable és tot allò que no contenen i tot allò que s'ha deixat fora. Amb una aliança entre tres partits polítics, que són Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC, són responsables de la gestió que se'n va fer.
De fet, els familiars de residents qualifiquen de vergonyoses les conclusions. Aquest matí protestaran a les portes del Parlament.
I encara en salut, el departament dona per acabada la onada de grip. Després de 3 mesos amb els casos disparats, l'últim balanç ofereix una imatge molt diferent i s'han recuperat les xifres de contagis que hi havia abans de la pujada pels vols del pont de la Puríssima. La justícia europea situa els drets dels animals per sobre de les tradicions religioses i creu que és legal que un estat pugui prohibir el sacrifici amb els rituals halal i kosher. El Tribunal Europeu de Drets Humans dona per bona una llei belga que elimina aquesta manera de matar el bestiar pròpia de musulmans i de jueus perquè entén que fa patir els animals. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya defensa el dret a la llibertat religiosa, però admet que el debat està obert i creu que la solució podria ser adormir els animals dels animals abans del sacrifici. I els que esteu a xarxes veureu que hi ha hagut una polèmica al Carnaval de Torrevella, a Alacant, per una comparsa que disfressava un grup de nenes amb llenceria eròtica. Va passar fa 10 dies, però les imatges s'han fet virals i un grup de veïns demana a l'alcalde que cessi el regidor de festes del municipi perquè la rua, diuen, sexualitzava les menors. L'actuació de la comparsa es titulava Prometer hasta meter i pretenia ser una sàtira de la classe política per criticar que la majoria de candidats només prometen millores fins que els voten. L'Ajuntament se n'ha desmarcat, però organitzacions com Abogados Cristianos o Hazte Oír han anunciat que podrien emprendre accions legals contra el consistori. Pràcticament 8:45, l'organització de consumidors OCU ha fet un estudi de diverses apps de control parental i el resultat no és gaire bo. Cap d'elles filtra al 100% les pàgines pornogràfiques. Té més dades, Laia Framis.
Concretament, l'OCU ha analitzat les 10 aplicacions de control parental més descarregades i ha detectat que totes tenen bretxes importants. Cap d'elles evita el 100% que els menors puguin accedir a webs pornogràfiques i, de fet, algunes no arriben ni a filtrar el 60% d'aquests continguts. També critiquen que aquestes aplicacions sovint tenen errors de geolocalització, que no controlen bé quant de temps fan servir els menors al mòbil o que gairebé no tenen obstacles perquè els nens es puguin desinstal·lar l'aplicació. Tot i que algunes d'aquestes apps costen entre 40 i 100 euros l'any, l'informe de l'OCU apunta que dues de les aplicacions de control parental més segures són gratis. Són Google Family Link per Android i Apple Tiempo de Uso per iOS.
I a Madagascar castraran els violadors de nens i nenes menors d'edat. El Parlament ha aprovat una llei que permet la castració química i, en alguns casos, la quirúrgica de les persones culpables d'una agressió sexual a un infant. L'Ajuntament de Barcelona accepta una petició d'Esquerra Republicana i conservarà la sala de la presó Model, on es va executar Salvador Puig Antic. L'espai de paqueteria de la presó es mantindrà intacte tot i la reforma que s'està projectant. A la sala de la Model s'instal·larà un memorial per homenatjar una de les últimes execucions ordenades pel règim franquista. I encara a Barcelona, l'Ajuntament també ha aprovat la segona fase de cobertura de la Ronda de Dalt, que començarà aquest juny. Cobrirà el tram entre l'IES de la Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, un tram de 340 metres. Tots els que sortiu de Barcelona amb cotxe us ubicareu perfectament si us diem que és on hi ha un radar de tram de 60 per hora just a la baixada que hi ha a l'alçada de Barri d'Horta. Aquell que quan has de baixar has d'apretar el fre, perquè és que si no hi ha radar allà. O sigui que estem parlant d'aquell tram, es cobrirà 340 metres direcció cap al centre de la ciutat. Aquests dues tocats de 9 del matí, d'aquí uns moments parlem que com avui és Sant Valentí, doncs mira, resulta que a Madrid han decidit que les estrenes al cinema es fan avui i no, com és habitual, els divendres. De seguida, les estrenes.
La felicitat és el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Només aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata a la gamma Fiat des de 9.350 euros. Finançat amb Stellantis Financial Services fins al 29 de febrer. Consulta en les condicions a Fiat.es.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
You are the one for me, for me.
Avui a Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta-ho ja al 990 90 16, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
Aquí tenim formatges i embotits tallats, col·locats a mà, d'origen seleccionats, perquè la teva xarcuteria de sempre és a Lidl. Pernil Serra reserva ara per 3,79 i formatge tendre a talls per 1,49. Lidl, marca la diferència.
¿Ser infiel con el mito de tu pareja es excusable?
Me acosté con Coque Maya.
Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya protagonizan la comedia romántica de la temporada. Este San Valentín viaja a Miami con Buscando a Coque. 14 de febrero, solo en cines.
T'apuntes a donar la volta al món de l'empresa? Apunta't a estudiar el grau bilingüe en ADE a UIC Barcelona. Podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles. Tenim més de 450 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving values forward.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa.
És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10 minuts i les 9, com deien, d'aquí 10 minuts aproximadament, en aquest estudi aquí al Món a RAC1, la presència de Félix Bolaños, ministre de Presidència i de Justícia, número 2 de Pedro Sánchez, aquí a RAC1. Aquestes setmanes, com deien, s'avança les estrenes al cinema. Avui arriba Priscilla, de Sofia Coppola.
What's your name?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley?
La protagonitzen Kaylee Spaney, Jacob Elordi, de la sèrie Eufòria, que fa d'Elvis. És un retrat de Priscilla Presley i la relació de 14 anys que va tenir amb el rei del rock. Ja l'ha vist el crític de cinema del Món a RAC1, Toni Vall.
Sap greu la intuïció cada cop creixent que Sofia Coppola s'ha deixat anar una mica, que el seu ull i la seva càmera, punyents afinats, afilats d'antany, han perdut pistonada. Priscilla és un film correcte, funcional, inclús estones inspirat sobre la relació desigual, ennuvolada, sovint tòxica, entre la protagonista i Elvis Presley. Un film amb gran potencial cinematogràfic empaltat d'estímuls que no poden tenir més interès en el món d'avui. Falla el repartiment, poc inspirat, sense gaire ànima, i falla la personalitat del film, discreta, clàssica, canònica. Recorda una mica a Spencer, aquella pel·lícula abrupta, incòmoda i estranya sobre Lady Di, però també recorda a la bona tirallonga de biòpics que des de fa anys creixen com bolets sense ànima. Els veus hi són agradables, però cap forat fan al teu subconscient i ni molt menys colpeixen i commouen. Massa estètica, massa façana i aparador. Poca fundària.
I avui també s'estrena l'spin-off de Spider-Man, Madame Web.
Who are you? What is going on?
Amb Dakota Johnson, interpreta una dona que pot veure el futur i que es veu obligada a protegir tres noies que més endavant es podrien convertir en superheroïnes. I també arriba als cinemes la biografia, el biòpic de Bob Marley.
No worry, what a thing. Right.
Es diu Bob Marley One Love i explica la vida del cantant i compositor de reggae des que es va fer famós fins la seva mort. Per cert que precisament una empresa de Catalunya s'ha convertit en la primera del món que aconsegueix els drets per fer figures de PVC oficials de Bob Marley, els típics ninots de petits de plàstic. Es tracta de SD Toys i abans que ells, moltes empreses ho havien intentat, però no els havien aprovat la petició. Avui, coincidint amb el dia que s'estrena aquest biòpic, han organitzat una projecció especial per presentar-les. Tornant a la resta de les estrenes, l'altra novetat és Buscando a Coque. És una comèdia protagonitzada per Alexandra Jiménez i Hugo Silva que interpreten una parella feliç fins que ella s'embolica amb el cantant Coque Maya que s'interpreta ella mateixa a la pel·lícula. I en plataformes Apple TV avui s'estrena The New Look.
Parisian couture.
Glenn Close s'uneix a Juliette Binoche per donar vida a Snow, la llegendària editora de la revista de moda Harper's Bazaar, i a Coco Chanel. I a Movistar Plus, Carmen Machi serà la protagonista de la sèrie Celeste.
El artículo 9 de la ley del IRPF 35/2006 establece que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando...
L'actriu interpreta una inspectora de l'agència tributària que s'enfronta al cas més important quan és a punt de jubilar-se, el d'una cantant que, per cert, recorda molt a Shakira. I, per cert, Meghan Markle, la dona del príncep Enric d'Anglaterra, farà un nou podcast que distribuirà fora de Spotify, després de trencar el vincle que hi tenia. L'espai encara no té nom ni tampoc té data d'estrena. Cert, una cosa de la música, la discoteca Merlín del Poble Nou de Barcelona ja és història. Ahir els operaris van enrunar el local, molt característic perquè simulava una mena de castell medieval. La discoteca va tancar l'any passat, després de 30 anys oberta. I aquest vespre a les 8, 100 oients del món a RAC1 assistiran a l'estrena de l'obra Esperant Mr. Bojangles al Teatre Poliorama de Barcelona. El muntatge, el retrat d'una família tendra i esbojarrada, el protagonitzen la Sílvia Abril i el Lluís Villanueva, i el dirigeix el membre del tricicle Paco Mir. I encara als escenaris també s'estrena avui Macbeth, el lliure.
Em pots dir que sóc una nena petita? Vesta l'ombra horrible!
Ho farà amb 14 actors del de l'escenari, encapçalats per Ernest Villegas i Laia Marull, fent el paper del matrimoni Macbeth. Pau Carrió adapta i dirigeix el clàssic de Shakespeare per reflexionar sobre com la por condiciona l'ésser humà. I el Palau Robert de Barcelona acull fins a mitjans de maig una exposició sobre la gran Núria Feliu.
Elàstics a l'aix, entendran fort el meu enamorat i el barret de costat de color verd.
Es diu Núria Feliu al Palau i l'ha comissionat l'Òscar Dalmau. La mostra és un homenatge a la trajectòria de la Núria Feliu, que va morir fa gairebé 2 anys, i a la seva faceta com a gran dona emprenedora, gran artista i gran defensora de la llengua catalana. Òscar Dalmau explica per què creu que és important la reivindicació de la Núria Feliu.
Bé, és una oportunitat també per reivindicar-la, per reivindicar tot el seu llegat i per trencar una miqueta amb aquesta imatge de la tieta de Catalunya i aquesta imatge que tenen moltes de les noves generacions, de les generacions més joves.
L'exposició, de la que demà parlarem aquí al Món a RAC1, també conté material inèdit de la vida artística de la cantant. I a tocar del Palau Robert s'ha inaugurat just al davant una altra exposició. Casa Seat acull una mostra sobre l'artista urbà TV Boy. Es diu Garage Takeover i s'hi exposen algunes de les obres més destacades del dibuixant. La visita és de franc i es pot veure fins al pròxim dia 24 de febrer. I a RAC1 ja hem trobat l'oient que sap més de ràdio del país. Ahir, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio i el centenari de les primeres emissions a Catalunya, vam celebrar la gran final del concurs del segle durant el versió RAC1. El guanyador és de Tarragona i es diu Josep Maria Lapeira.
Un dels dos l'ha encertat. I és... el Josep Maria!
Bravo, bravo!
A la final s'hi enfrontaven els 4 oients que van guanyar divendres les eliminatòries a cada capital del país. A l'última ronda només hi van arribar en Josep Maria i l'Enric Ortega, de Barcelona. Una final que no es va decidir fins l'última pregunta.
Hi ha concurs perquè encerta el Josep Maria.
Senyor, s'ha il·luminat, però en l'últim moment,
4-5, l'última.
Si encerta els dos, guanya l'Enric. I si encerta el Josep Maria i no l'Enric, guanya el Josep Maria. Desena pregunta...
Un dels moments més divertits de la recta final va ser quan els van preguntar quin presentador de RAC1 fa més anys que és al capdavant d'un programa. Cap dels dos ho va encertar, tot i que la resposta la tenien davant dels nassos.
El teniu just davant. I és Toni Clapés des del 2000.
Bravo, Toni, tu ho sabies, això?
No,
sabia, eres conscient?
No.
El presentador que porta més anys presentant el programa actual...
Sí. Tant el guanyador com els finalistes van marxar cap a casa amb un lot de premis sota el braç. I a 3 minuts per les 9, la resta dels esports amb Repsol, el Real Madrid ha tornat a guanyar un partit marcat per una altra polèmica. Ahir els blancs van superar 0-1 a Leipzig a l'anada dels 8 anys de final de la Champions, però el resultat podria haver estat diferent si l'àrbitre no hagués anul·lat un gol als alemanys només començar. Al minut 2 el Leipzig es va avançar, però l'assistent va invalidar la jugada per fora de joc. Segons el jutge, un jugador va tocar al porter del Madrid, Andrei Lunin, que va fer un partit, per cert, extraordinari, i van pedir que refusés la centrada que va acabar amb el gol del Leipzig. Ara bé, tu veus les imatges i a mi em queda molt clar que aquest jugador no interfereix en la jornada. Com dèiem, Lunin, meravellós, 9 aturades, i va desesperar el Leipzig. que, i pel que fa a Brahim, continua en estat de gràcia. Ahir va fer un golaç, tot i que va acabar lesionat. Avui li faran més proves. Mentrestant, el Manchester City ja té un peu als quarts de final d'aquesta Champions. Va guanyar 1-3 al camp del Copenhagen de Dinamarca amb gols de Kevin De Bruyne, de Bernardo Silva i de Phil Foden. Mala notícia, lesió muscular de Jack Grealish, que va haver de marxar abans de la mitja hora. Tot plegat en el partit 900 de Pep Guardiola com a entrenador professional. I avui es juguen dos partits més dels vuitens de final, a les 9 del vespre, i a RAC1, PSG, Real Societat i Lazio Bayern de Múnich. I més coses, el Barça jugarà un partit de Lliga en divendres, serà el 8M, el Dia de la Dona, a les 9 del vespre, i contra el Mallorca. Als Estats Units s'ha trencat el rècord del fitxatge més car de la història del futbol femení. Després de fitxar la davantera del Barça, Oshoala, ara el Bay Football Club, ha pagat més de 800.000 euros per l'atacant del Madrid Club de Futbol, Rachel Kundanagy. I en bàsquet, aquesta matinada, els Orlando Magic li han retirat la samarreta al gran, en tots els aspectes, Shaquille O'Neal. L'expivot és una llegenda de la NBA, té 4 anells de campió i en el seu dia ja li van penjar la samarreta als Lakers i als Miami Heat.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe.
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I el trànsit.
Els cursos d'anglès a l'estranger, de Rosa dels Vents, t'ofereixen aquest espai.
Tornem a comptar cotxes, tornem a comptar tractors aquest matí des del RAC. Allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Les mobilitzacions dels tractors continuen afectant sobretot a la demarcació de Girona, amb el tram de l'AP7 a la Jonquera amb més de 3 quilòmetres de congestió en sentit sud, o altres vies com la C31 a Ventalló, que s'utilitzen com a alternativa pels talls de l'AP7 i l'N2. A Tarragona, els tractors acumulats al port també provoquen problemes a l'accés des de l'A27 en sentit sud, i problemes també en vies habituals de l'hora punta.